L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs sí, un servidor mateix és l'encarregat una vegada més. Primer que res, d'agrair aquesta fidelitat, la seva fidelitat en aquesta emissora municipal que està escoltant, una de les sis que forma l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre. En aquesta emissió conjunta, des de cada una de les sis emissores, anem a conèixer quina és l'actualitat al territori. Avui aquesta actualitat es correspon a dijous, és 25 d'octubre de l'any 2012. I abans de començar a desenvolupar continguts, recordar que les emissores municipals a les Terres de l'Ebre ofereixen també, des d'aquest mateix espai, un temps dedicat a la promoció del seu establiment o del seu negoci a través de la fórmula low cost, cost baix de publicitat, del que se'n pot informar a la seva emissora municipal, aquesta mateixa, des de la que escolta aquest informatiu i des de la que pot escoltar ja aquest primer patrocinador.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
L'informatiu Emutre.
El punt d'arrencada avui a l'informatiu Emute seran les sessions plenàries a través de les quals es debat bona part de la vida dels nostres municipis. Primer que res, anem a Amposta, perquè Esquerra Amposta anuncia la presentació d'una moció per regular el consum de begudes alcohòliques en els espais públics. Adam Tomàs, el regidor portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Amposta, recordava que sense aquesta regulació que volen impulsar, la policia local de la capital del Montsià no pot intervenir quan presencia aquest consum al carrer. Ho explica amb aquesta primera crònica des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El grup municipal d'Esquerra d'Amposta ha fet saber que en l'actualitat l'ordenança municipal de policia i bon govern no fa cap referència al consum de begudes alcohòliques en els espais públics. És per això que, doncs, per preservar-los com a llocs de convivència i reduir les molèsties que pugui ocasionar aquesta pràctica, Esquerra Republicana, a través del seu portaveu Adam Tomàs, ha manifestat que presentaran una moció en el proper ple municipal demanant que es regule aquesta, doncs, manera de consumir alcohol als carrers de la ciutat, el conegut com botellón. Adam Tomàs creu que d'aquesta manera es beneficiarà, doncs, la convivència de la ciutat i especialment, doncs, es respectarà el descans del veïns. Escoltem a Adam Tomàs.
Ens hem reunit en la policia local, ens hem reunit en l'Associació de Locals d'Ocis, ens hem reunit també en la Federació d'Associacions de Veïns i tots hem vist amb bons ulls la necessitat de regular això per a poder començar a ficar fre en aquestes concentracions de gent que avui en dia s'estan concentrant a la ciutat, que generen problemes veïnals i que generen problemes a la gent que l'únic que vol és descansar i dormir. No? Pensem que és una bona manera i que la policia podrà actuar i és una eina que els donarem des de l'Ajuntament perquè puguin actuar.
Tomàs ha volgut remarcar que no es tracta de prohibir el consum de begudes alcohòliques, es tracta de regular-lo. D'altra banda, el portaveu republicà ha donat a conèixer el contingut d'altres mocions que es presentaran en el proper ple municipal el dilluns. Per exemple, una moció que demana la presència de la estelada al balcó de l'Ajuntament a l'11 de setembre o també d'altres temes relacionats en denúncies veïnals.
I d'Amposta passem a l'Aldea. Tampoc no abandonem la sala de plens perquè aquest municipi té previst declarar-se territori català lliure i sobirà. El ple, que té previst celebrar l'Ajuntament de l'Aldea el proper dilluns 29 d'octubre, està previst, com dia, que s'aprovi la moció que presenta el grup de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i que vol declarar el municipi de l'Aldea com a territori català lliure i sobirà. En el segon punt de la moció, el municipi es compromet a treballar conjuntament amb la ciutadania i les entitats i associacions del municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria social i econòmica que resulta essencial per assolir l'estat propi. També es demana instar el Parlament de Catalunya a sotmetre a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya i, quan s'escaigui, que convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya. A la vegada, l'Ajuntament de l'Aldea vol instar el govern de la Generalitat i el propi Parlament a que s'acorden les mesures i accions que es creguin convenients per a ordenar la transició fins a la Constitució formal de l'Estat català en el si de la Unió Europea. I finalment anem al Saló de Plens de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, on aquesta nit es farà una sessió ordinària de ple, just quan es compleix un any des del darrer ple que es va radiar per l'emissora municipal. L'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, ha convocat per aquesta tarda i a les 7:30 una sessió ordinària de ple on es debatran els 5 punts que hi ha a l'ordre del dia i que, entre altres temes, posaran a aprovació la declaració de crèdit com no disponible i l'expedient en un primer tràmit per a suprimir el registre municipal d'unions estables de parella. Finalment, es vol donar suport a una moció sobre la resolució del Parlament de Catalunya per l'exercici del dret a l'autodeterminació. Un dels punts que pot crear, però, més expectativa és el que fa referència al de precs i preguntes, ja que, com recordem, que fa unes setmanes informava el grup d'Unitat Planera a l'oposició, aquest presentava una denúncia al Departament de Governació de la Generalitat després que el govern municipal de Convergència i Unió només haguera convocat un sol ple ordinari des de l'inici de l'actual mandat, concretament l'octubre passat, és a dir, ara fa un any. Fins al dia d'avui, les convocatòries han estat extraordinàries i Unitat Planera considerava que aquest fet significava un prejudici pel que fa a la tasca de control de l'oposició, ja que, a més, el govern no havia acceptat incloure en aquestes sessions l'apartat de control al govern, o sigui, els corresponents precs i preguntes. Marc, portaveu del grup, deia que es dona la circumstància, a més, que com que no hi ha plens ordinaris, encara no ens han respost a les preguntes que els van fer en el ple de l'octubre del 2011. L'escoltem.
Tu pots fer una pregunta i després del següent ple, que nosaltres també ens hem queixat moltes vegades, que s'ho fas una pregunta i fins a després de 2 mesos no et contesten que és el següent ple. Ara tenim la curiositat en que el pròxim ple ordinari que tindrem ens contestaran preguntes de l'any passat. Imagina la diferència que hi ha. En canvi, els extraordinaris no accepten cap pregunta ni contestació.
El ple serà retransmès avui a partir de les 7:30 de la tarda per la emissora municipal. I d'altra banda, també podem informar des de Santa Bàrbara que ahir es va presentar oficialment al municipi la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana, que sota el nom de Santa Bàrbara per la Independència vol agrupar les voluntats independentistes de tots aquells planers i planeres que desitgen adscriure-s'hi. Davant mig centenar de persones, els ponents, encapçalats per la coordinadora local Isabel Quadrat, van exposar els raonaments polítics i socials pels que ens cal una Catalunya-Estat. Per acabar, es va establir un animat debat entre els presents i la taula sobre temes diversos com l'encaix d'una Catalunya-Estat dintre d'Europa o les repercussions que tindria per a l'agricultura, per exemple, amb temes com les subvencions que arriben de la Unió Europea. En aquest sentit, els responsables de Santa Bàrbara per la Independència van informar que el proper mes de novembre i dintre del marc de la Fira de l'Oli es convocarà una nova xerrada informativa monotemàtica sobre el tema agrícola. I ja que acabava parlant de temes relacionats amb l'agricultura, bo serà que lliguéssim aquesta notícia amb una altra que protagonitzava, en este cas, el secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Bifredo Miró, qui volia relativitzar el to moderadament optimista de l'últim butlletí de conjuntura local de la Universitat Rovira i Virgili, que fa unes setmanes va constatar que s'havia produït una desacceleració en la destrucció de treball en el conjunt del territori. Segons Miró, encara no hi ha motius per a ser gaire optimistes i advertia dels problemes que el sector primari pot tenir a curt i mitjà termini, tenint en compte que tradicionalment s'ha considerat la producció agroalimentària com un dels sectors forts de les Terres de l'Ebre. Així, Miró alertava que tant les cooperatives com les empreses exportadores estan tenint greus dificultats a causa de la davallada de preus i que el sector agroalimentari del territori està al límit del col·lapse. Ho explicava a l'espai de Canal 21, primera columna. Nosaltres ho hem recollit.
Jo crec que aquí en aquestes terres, a més, tenim motius per a la preocupació addicional. Un dels sectors importants del territori, que és el sector primari, el sector alimentari, on generem una gran quantitat de recursos perquè van a productes que van a l'exportació, i trobem que les cooperatives i empreses exportadores de l'agri, en aquest cas, estan en greus dificultats. El preu de la campanya passada del producte al pagès ha sigut absolutament miserable, tan miserable que alguns no han pogut portar a terme d'una forma adequada, com toca, la campanya per enguany, on la qualitat de la fruita serà bastant més baixa. I per tant, se torna a començar una altra espiral, que un dels elements de juntura, dient que era un element fort per a nosaltres, el sistema agroalimentari, el sector primari, està a punt de fer crac.
Durant la mateixa entrevista a l'informatiu matinal de Canal 21 Ebre, Miró també va advertir de la difícil situació que poden travessar municipis que ara estan sortejant l'actual crisi econòmica, com pugui ser Alcanar o Sant Carles de la Ràpita, si finalment hi ha acomiadaments massius o una disminució important de l'activitat a la planta cimentera de Cemex. I aquest primer tram de l'informatiu Emute, on hem començat parlant de sessions plenàries d'autodeterminació i d'agricultura, doncs precisament també amb un tema que fa referència a un altre vessant del sector primari. Em refereixo als cítrics. I és que la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar és una de les 23 empreses catalanes que participen en la Fira Fruit Attraction de Madrid amb el suport del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, tal i com explica des d'Alcanar Ràdio i amb aquesta crònica Domènec Ramal. Hola, Domènec.
Efectivament, Josep, bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb l'agricultura o més concretament de la promoció dels seus fruits. Perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de Prodeca, ha organitzat la participació de 23 empreses catalanes del sector de la fruita a l'edició de la Fira Fruit Attraction, que ahir al migdia s'inaugurava a Madrid. Josep Maria Pelegrí, el titular d'Agricultura, acompanyat pel conseller delegat executiu de Prodeca, Jordi Bord, assistia a l'acte inaugural que va estar presidit pel ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, i procedien també a visitar els estands de les empreses catalanes presents en el certamen, un certamen que, recordem, s'allargarà fins al proper dia 26 d'octubre. L'organització d'un espai empresarial de Catalunya en aquest saló té com a objectiu donar suport a les empreses catalanes d'aquest sector en la tasca de promoció comercial, a més de facilitar la difusió sobre el sector de la fruita del nostre país als operadors visitants. La col·laboració del Departament d'Agricultura amb Afrucat, l'Associació Empresarial de la Fruita a Catalunya, ha estat renovada un any més per poder tenir una important presència catalana en un saló que està orientat al professional del sector de la distribució i la comercialització d'horta i fruita. En total, com dèiem, són 23 les empreses catalanes del sector de la fruita que participen en aquest certamen, la gran majoria d'elles de les comarques de Lleida, però també en trobem un parell del nostre territori, concretament el grup fruiter de Benissanet, a la Ribera d'Ebre, i la cooperativa exportadora d'agris Sant Miquel d'Alcanar, del nostre municipi. A més d'aquestes empreses que es posen a l'estand de Catalunya, n'hi ha també altres 10 que estan presents a la fira, tot i que sense el paraigua institucional. Pel que fa a la importància d'aquest sector, cal recordar que la fruita fresca constitueix una de les principals produccions agràries de Catalunya pel seu pes econòmic, per la superfície de cultiu, la importància relativa en la producció espanyola i l'orientació exportadora. Respecte de la resta de l'estat espanyol, Catalunya representa el 50% de la producció de poma i pera, el 30% de préssec i nectarina. Respecte d'Europa, Catalunya és el segon productor de pera i produeix el 9% del total de préssec europeu. Anualment, els productors posen al mercat més d'un milió de tones de fruita entre pomes, peres, préssecs, nectarines, cireres, prunes i albercocs, principalment. El sector de la fruita disposa, a més, de més de 2,5 milions de metres cúbics de capacitat frigorífica al llarg del territori català. El calendari de comercialització abasta tot l'any, amb una època, la que va del maig a l'octubre, especialment intensa. Des del Departament d'Agricultura s'aposta per incrementar el valor de les exportacions catalanes avançant en la cadena de comercialització. Per això, actuacions com la participació en la quarta edició del Saló Fruit Attraction se sumen als plans específics per al sector de la fruita que inclouen altres esdeveniments internacionals. Entre ells cal destacar l'organització de la participació en un dels certàmens més importants a nivell europeu, com és la Fruit Logística de Berlín el passat mes de febrer.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara anem a l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens parla del nou pla educatiu d'entorn fins al curs 2004-2015 que s'aplicarà a l'Ametlla de Mar. L'aprenentatge de serveis, les xerrades de les EAPs i l'aposta pel Pla Català d'Esport marquen el nou conveni del pla educatiu d'entorn a l'Ametlla, que enguany no compta amb assignació pressupostària ni del Departament d'Ensenyament ni tampoc de l'Ajuntament. Per tant, es durà a terme a través del voluntariat.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat han renovat el conveni del Pla Educatiu d'Entorn fins al curs 2014-2015. A causa del context econòmic, enguany el Pla Educatiu d'Entorn no compta amb assignació pressupostària ni del Departament d'Ensenyament ni de l'Ajuntament, que els darrers anys havia aportat un 33% dels pressupost. Això suposa que en cas de realitzar algun tipus d'activitat les hauran d'assumir des dels mateixos centres a través del voluntariat. En aquest nou conveni s'aposta pel treball col·laboratiu entre entitats i els centres educatius a través del projecte d'aprenentatge de serveis. Aquesta iniciativa a cost zero consisteix en l'intercanvi de coneixements entre els alumnes dels centres educatius i altres entitats del municipi. D'altra banda, també es preveu que l'EAP, l'equip d'assessorament i d'orientació psicopedagògica, realitzi xerrades d'interès per als pares i mares. A través del Pla Educatiu d'Entorn es renova, a més, l'aposta pel Pla Català de l'Esport, un pla que consisteix en l'organització d'activitats esportives trimestrals de pagament a través dels centres educatius de primària. Mari Carme Martí és la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Els plans educatius entorn, si els pobles ho volen, els que ho tenen concedit, poden continuar firmant el conveni, però sense dotació econòmica, ni per part de la Generalitat ni per part de l'Ajuntament. Avui dia tenim moltes prioritats, hi ha poca disponibilitat econòmica i el que se farà és fer-ho amb voluntariat. És que s'ha de dir, ja tenim gent que s'ha ofert, des de l'Ajuntament per fer xerrades. Els equips directius dels diferents centres ja han estat totalment d'acord.
El Pla Educatiu d'Entorn, que neix de la col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, els ajuntaments i els centres educatius, té com a objectiu aconseguir l'èxit educatiu de l'alumnat i contribuir a la cohesió social dels municipis.
I tornem a posta una altra vegada. Manel Ramon ens preparava avui també una segona notícia, una segona crònica, per parlar-nos en aquest cas d'una curiosa iniciativa i d'una singular fira, Fira de la Emancipació. I és que la Regidoria de Joventut i Ocupació de l'Ajuntament d'Amposta ha anunciat concretament ahir que al mes de desembre tindrà lloc a la capital del Montsià i dintre de Fira Amposta, la primera edició de la Fira Emancipació Juvenil de les Terres de l'Ebre.
La mostra, que estarà inclosa en Fira Amposta, compta amb el suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, que aportarà pràcticament el 95% del pressupost, que puja a 10.500 euros. A la fira estaran presents la majoria d'agents que treballen per la emancipació. En quant a formació, es preveu que tinguin presència els centres educatius, com la Universitat del Territori i empreses privades que ofereixen formació. En l'apartat d'ocupació, tots els agents que treballen per millorar l'accés de treball tindran la possibilitat d'informar els joves del seu servei sense oblidar les persones en situació d'atur. D'aquesta manera es donarà un servei i també s'ajudarà a potenciar l'edició d'enguany de Fira Amposta. Així ho explicava el regidor de Joventut, Eros Esquerre.
Evidentment, enteníem que la fira patiria una davallada en quant a empreses, en quant a comerços, diguéssim, per l'actual crisi, i creiem que això serà un punt d'injecció i que activarà la fira per aquest any. La Fira d'Emancipació fa referència a donar instruments, eines i recursos a tots els joves, és a dir, donaran des d'assessorament, donaran assessorament universitats, centres educatius, a més també donaran assessorament el Servei d'Ocupació de Catalunya i evidentment també empreses privades. Entenem que la Caixa també ens pot ajudar a dissenyar un pla de vida per a aquell jove que té unes necessitats específiques. Evidentment també comptarem en serveis com per exemple en Posta Empresa, que faria assessorament a emprenedors, joves, etc. Per tant, estem parlant d'un servei que estarà unificat i a la vegada donarà moltíssima ajuda en això, no?
Com deia el regidor, la principal prioritat de la regidoria és fomentar l'ocupació, especialment entre els joves, i ha recordat que pateixen actualment un atur del 51 1,1%. Pel que fa a l'ocupació, ha recordat que l'Ajuntament d'Amposta contracta més de 80 persones al llarg de l'any per activitats com el Saló de Pasqua, el Saló de Nadal o les estades. Escoltem a Eros Esquerre.
L'àrea de joventut ha apostat dins del Pla Local de Joventut per dos projectes importants que de forma institucional també ens van fer arribar que eren objectius primordials, com és l'objectiu de l'ocupació. Els dos projectes fan referència a l'ocupació per al lleure. Un projecte d'ocupació per al lleure principalment abarca a un col·lectiu de joves que realment ara tenen una necessitat important. Estem parlant d'un col·lectiu que ara sofreix un percentatge d'atur d'un 51,1%.
El projecte està subvencionat també en la seva major part per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en Mute.
L'Ajuntament de Tortosa ja té controlada... ...la propietat del 66% dels nínxols del cementiri. La campanya que es va iniciar el passat mes d'agost... ...ha fet que a hores d'ara s'hagin regularitzat... ...3.896 drets funeraris... ...dels props de 6.000 que hi ha al cementiri tortosí... Tot i que el termini per poder acreditar la pertinença d'aquests drets acabava aquest passat divendres, l'Ajuntament anuncia que ampliarà el termini durant tot el mes de novembre. A més, tal com explicava l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, coincidint amb la Diada de Tots Sants, es col·locaran enganxines als nínxols pendents d'actualitzar i es desplaçarà una persona al cementiri per informar i resoldre dubtes sobre el procés d'acreditació de la propietat. Encara sobre aquesta temàtica, l'alcalde tortosí també va explicar que dintre d'aquest procés de control i actualització de dades, l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre podria aprofitar també per canviar la durada dels contractes pels drets funeraris i acotar-la a uns 25 o 30 anys per facilitar l'actualització de les propietats. Quan es doni per tancat el termini d'actualització de dades, s'iniciarà aleshores el procés per revertir la propietat dels drets funeraris que no s'hagin acreditat a l'Ajuntament, que podrà posteriorment tornar a vendre'ls. I l'última parada informativa abans de passar als esports la fem també a un altre ajuntament, en aquest cas el de Sant Carles de la Ràpita, que anunciava ahir mateix que ha complert al 100% durant el segon i tercer trimestre d'enguany amb la llei 15/2010 contra la morositat, que obliga en el 2012 a escurçar els terminis de pagament als proveïdors. Així ho constatava el regidor d'Hisenda Rapitenc, Joan Baptista Forcadell, després que el Departament d'Intervenció de l'Ajuntament l'Ajuntament hagués donat compte aquesta setmana mateix de l'estat de morositat del consistori. Forcadell assegurava que en els dos darrers trimestres del 2012 els proveïdors de l'Ajuntament havien cobrat dintre del termini de 40 dies, que és el que fixa la legislació estatal, i que el consistori repitent es va proposar complir amb l'aprovació a finals del 2011 del reglament regulador del procediment i control de les factures. Pel que fa al primer trimestre d'aquest 2012, el compliment d'aquesta normativa per part de l'Ajuntament de la Ràpita no va ser al 100%, però sí, dia el regidor, s'hi va aproximar. El regidor d'Hisenda dia que va coincidir amb l'entrada en vigor de la llei i es va necessitar uns dies per adaptar-los.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
La pàgina esportiva avui ve capitalitzada per la informació que ens arriba des de Ràdio Delta. Amado Cebolla ens parla de que les noves tecnologies, les noves formes de comunicació, en definitiva, arriben també a l'escola de futbol d'aquell municipi. S'hi podrà consultar tot allò que fa referència a l'educació en el món del futbol. Amado Cebolla és qui informa, com diem, des de Ràdio Delta.
L'escola de futbol Delta de l'Ebre ha posat en marxa la seva web, on es pot consultar els resultats, classificacions, encontres, a més de la presentació del treball que cada dia posa amb l'esport els tècnics de l'escola. La pàgina prou carregada serà una eina per visitar i consultar tot el que respecta al futbol formatiu de l'escola. Joan Maria Martínez n'és el coordinador i va presentar la web als esports de Ràdio Delta.
El tema de la web és una iniciativa conjunta, aprovada en junta, i bueno, la idea és donar més informació. Sabeu que el tema d'internet és el que més va, no? Com a escola de futbol, doncs, crec que ens va molt mereixir entendre-la, i més la manera que treballem. I és molt atractiva i molt dinàmica, vull dir, qualsevol crió pot entrar, i qualsevol pare, i qualsevol familiar. És molt senzilla, la idea és donar-nos a conèixer a la gent, i en 5 apartats. Una és expliquem com treballem, expliquem també la gent que tenim el cos tècnic, una mica explicació de instal·lacions i tal. Aquí podem entrar també en futbol base, estan tots els equips individuals, en els seus entrenadors i també les fitxes de cada jugador. A part està l'important, no? Els horaris de cada jornada, en què juguem, també estan les classificacions, l'accés directe a la federació, és a dir, qualsevol que... Està feta, en principi, per a la gent nostra, no? De l'escola de futbol, no? Però qualsevol alien pot entrar, demanar informació, inclús també tenim el que és el tema de fotos i vídeos, vale? I també està preparat també l'enllaç del nostre torneig memorial, no?, que fem cada any d'Albert Joan, que estem ja treballant-ho. Bueno, la web se diu escolafutboldelta.net. Si entreu ja podeu gaudir de la informació, on veureu tots crios des de babies, patufets, prebenjamins, benjamins, alivins, infantils, cadets i fèmines. També en recull la història de la nostra escola i, bueno, també en bloc de contacte em pots ficar algun suggeriment.
Per visitar-la o entrar només cal tindre aquesta adreça electrònica a www.escolafutboldelta.net. Amb el lema citarada "El futbol, aquesta és la teva escola", es presenta al portal d'aquesta web. Història, la junta, el cos tècnic, la formació, les instal·lacions, futbol base, les cròniques, el memorial Albert Joan, fotos, vídeos i el contacte amb l'escola. Una pàgina divertida i a la vegada molt útil, sobretot per als pares.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs avui sí, hem de dedicar uns instants d'aquest informatiu a parlar de la previsió meteorològica perquè, de fet, els pròxims dies s'espera una nova pertorbació que ha de travessar tot el país. Aquest mateix matí ha començat a afectar ja alguns punts del territori amb la pluja que ha arribat a diferents municipis. Una pluja que es podria repetir també en les properes hores. De cara al cap de setmana, de cara a diumenge especialment, el sol tornaria a ser protagonista.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Doncs un dia més, així arribem al final d'aquest intens i espero que interessant informatiu. Ha estat el treball i la voluntat de tots els companys i companyes de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, que han ajudat a que aquest temps d'informació arribi també a les seues cases i als seus receptors. A l'hora d'acabar, com sempre, moltes gràcies per haver-nos escollit i els esperem a una nova edició. Serà demà a la mateixa emissora, a la mateixa hora.